La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Bona vesprada, València! Com esteu tots i totes amb ganes d'un nou programa ple de cinema i sèries? Doncs així estem, una setmana més a Ràdio Godella per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes i per a Ràdio Terra, amb ganes de començar i de fer-vos passar una bona estoneta. Posem la maquinària en marxa i que comence Sinestèsia! A la meua esquerra, el meu amic i company de batalla, Lluís Campello. Hola, Lluís, com estàs?
Ei, què tal, Pablo, com va? Jo molt bé. I espero que la gent que ens estigui escoltant també estigui a punt de gaudir d'un bon programeta, que això ja és cosa nostra, d'oferir una horeta interessant de cinema i el que se tercie de sèries, audiovisuals, festivals, de tota l'actualitat cinematogràfica.
Jo sé que tens ganes de dir-ho. Diu, els premis, esta setmana, el que ha passat.
Ah, estem d'enhorabona perquè estem nominats als Premis 3DEU, dels companys de 3DEU, que els enviem una salutació.
Són finalistes.
Són finalistes, no sé si guanyarem, Pablo, jo
crec,
no sé...
Sí. A veure, està Cale Barraca, d'ací de Ràdio Godella, que ja no estan, aleshores jo crec que haurien d'estar ja descalificats, perquè no estan fent el programa avui en dia.
Sí,
I després els altres són d'apunt. Entonces, Cale Barraca i apunt, això no compten. Després les entendides, València Plaza té també molta repercussió i això no val. Underground, Sinestèsia.
Sí, vale.
Ja esa regla de tres està molt bé.
Sí, sí.
No? Pues ja està, el primer sí. Per nosaltres.
Això, hi ha dos programes de Ràdio Godella, un som nosaltres, l'altre Cale Barraca, que ja no estan, però han deixat una empremta molt gran, així, inclús física. Però res, jo crec que també a posar en valor el treball que fa la xarxa d'emissores municipals, en concret nosaltres, que és el que tenim més prop, Ràdio Godella, estem encantadíssims d'estar així, amb el nostre tècnic Jordi, que s'ho curra un muntó per fer una graella i una programació que estiguen a l'alçada.
I a la meua dreta, perquè avui no estem nosaltres dos només, nova incorporació d'esta setena temporada, una nova col·laboradora que estarà amb nosaltres també una vegada al mes, com estarà també Andrea i Manu, ja ho sabeu, i ens proposarà temes d'allò més interessants, tots relacionats amb els seus coneixements que ara està estudiant. Ella és Maria, i Maria, bona vesprada.
Poli, bona nit, què tal?
Molt bé. Què vas a aportar a Sinestèsia este any?
Una visió diferent, més apropada a la història i a la història de l'art. I no sé, espero sorprendre i que agrade, almenys.
Història de l'art, que és el que estàs estudiant ara, no?
Exacte.
Aplicarem el que estudies d'història de l'art al cinema. I avui, deixa-nos una pinzelladeta, a veure què...
Alfombra roja.
Alfombra roja. Així.
Però hem guanyat ja el premi que estàvem parlant abans i ens has preparat l'alfombra.
Ah, això és.
Els outfits estan ja preparats, cap problema.
Val, doncs ahí està
ja,
la
ja
cosa.
Ho veurem.
Ara veurem de què tracta aquesta
compra. Ho deixem per al final, com tot lo bo, sempre. Ara anem a parlar un poquet més nosaltres, que no tenim ni idea.
Quines pel·lícules estrenen esta setmana i en quines ens detenim un poc a comentar, Lluís?
Doncs, per exemple, en esta que anem a escoltar ara.
Esta que suena no es la sintonía, sino que es la sintonía de esta sección. El que anem a escoltar es la banda sonora de una película que es que Jordi no ha posat ese audio porque, Lluís, només estrena en 10 sales en toda España. Y una a València. Y es una vergonya.
Doncs sí, perquè és una pel·lícula que ha donat molt que parlar, que espero que ara tu, que ja l'has pogut veure, ens amplies un poquet més la informació, i es tracta de Mandy.
Thank you.
Parlem de Mandy breument. Mandy es va projectar a Sitges, ja vam parlar d'ella en el programa especial de Sitges, així que només l'esmentarem per damunt. Una pel·lícula que va guanyar a millor direcció a este festival, que ve avalada pel seu director Panos Cosmatos, pel seu actor protagonista Nicolas Cage, una autèntica bellesa de pel·lícula, tant en lo gore més oscur com la part inicial, no? Més un poc onírica. I el que a mi més m'ha sorprès és que una pel·lícula que tan bona rebuda ha tingut tant en als Estats Units com a Sitges, doncs s'ha estrenat en 10 sales. 10 sales, de les quals no durarà més d'una setmana en moltes d'elles. A València només podem anar als ABC per a veure-la. I és una llàstima. És una llàstima perquè ja està passant moltes vegades, Lluís, que no s'està tenint molt en compte el gènere de terror fantàstic per a les estrenes i per a la part comercial.
A mi m'estranya molt. Dóna la sensació que de vegades la indústria li dona l'esquena al Festival de Sitges, que crec que ja és una cosa en la que tothom està d'acord, que és un dels festivals més importants de l'estat espanyol, que genera multitud d'informacions, de crítiques, de reviews, de gent prescriptora interessant que va allí, i m'estranya moltíssim que esta pel·lícula, concretament, que ha generat mogolló de controvèrsia, perquè és la típica pel·lícula que o l'estimes o la odies o li agafes un poc de mania, que a més té a Nicolas Cage, que diguem, no és que siga l'actor que estiguera en millor estat de forma últimament, però que és un tio que tot el món coneix. Uh-huh. A mi aquestes coses m'estranyen moltíssim. No sé si és que donen per fet que és una pel·lícula que ja se l'ha descarregada a tot el món i que ja no té massa recorregut en sales o què, perquè tampoc crec que el gènere siga una excusa. Últimament crec que tenim diverses pel·lis al cap de terror, d'eixe gènere fantàstic o de terror que han tingut èxit. Per exemple, no fa molt parlàvem de Verònica l'any passat, que va estar nominada als Goya, la pel·li de Paco Plaza, que era de terror. Vull dir que pense que no és un gènere que ara mateixa estiga maleït ni molt menys, sinó que de fet pense que està en una de les seues millors dècades.
Uh-huh. A més, el que més ràbia me dona és que se va parlar moltíssim de Nicolas Cage d'este Festival de Sitges, va ser el nom que més vegades va aparèixer a la premsa, i després només és per a declaracions sobre la seva vida personal, per a dir que anava borratxo o que estava un poc més passat de volta, però després ningú parla de la pel·lícula, i quan realment se parla d'art i de cinema te dones compte que realment les distribuïdores no aposten per aquest tipus de pel·lícules, i que al final estàs plenant papers per a la premsa, per a temes que no tenen res a veure amb el cinema.
També pense que, no sé si és qüestió de la productora o de la distribuïdora, és un dels caps de setmana pitjors per a estrenar una pel·lícula, si vols tindre visibilitat i repercussió, perquè s'han estrenat més de, no sé si són
moltíssim,
13 pel·lícules aquesta cada setmana, o una barbaritat semblant, quan a més portem unes quantes setmanes que n'hi ha algunes que estan aguantant molt bé el ritme i segueixen estant en cartellera. Per exemple, s'ha estrenat la nova de Millennium, que jo ja estic un
43 portem.
Sí, no han pensat que ja està bé, ja Lisbeth Salander ja l'han interpretat 27 actrius diferents, ja la gent ja no sap ni quin best-seller és. Està la de Millennium, està Tu hijo, Overlord, Dogman, de Mateo Garrone, que l'han posada molt bé. Bienvenida a Montparnasse, Fahrenheit, 11-9.
La segona part, diguem.
Bueno, l'actualització.
L'actualització.
Molt bé, un poc de com està en els Estats Units, aquesta pel·lícula de Michael Moore, que va tindre molt d'èxit, de com era el govern de George Bush, hijo, i ara s'actualitza amb Donald Trump, una pel·lícula que torna a tindre bones crítiques perquè Michael Moore portava unes quantes que havia tirat cap al reportatge, pot ser més sensacionalista, més rotllo televisiu, i no havia estat tan ben valorat. Ara torna a tindre bones valoracions.
Recorde que vam anar a veure tu i jo la de Què país invadimos ahora?
Sí.
I ho vam passar bé.
L'anterior de Michael Moore. Sí, estava curiosa, però és de veres que no era Bowling for Columbine,
no, està clar,
que era una dissecció un poquet més...
No era tan seriosa, no? Era un poquet...
Ni tan original, pot ser. Ara estem en l'era de documentals de tot tipus i de reportatges.
I també comentar breument esta.
Hace 3 meses estaba cortando el césped de mi jardín. Hasta que un buen día apareció el cartero con una carta del ejército. Y ahora estoy aquí, sin tener ni idea de dónde acabaré.
Esta película es Overlord, que ve avalada per JJ Abrams, y es una...
Això és bo o roïn?
No, és dolent.
És que jo arribo a un punt en què tampoc ho tinc molt clar.
No, esta película crec que va tindre prou èxit, perquè la crítica més, diguem... clàssica, no sé si és clàssica o més comercial, ha parlat bé d'ella, crec que interessa molt perquè hi ha molts diners per darrere d'ella, està molt ben feta, els efectes especials, recordo la primera escena, una, un plànol damunt d'un avió que comença a desfer-se perquè estan bombardejant-lo i ells han de votar per a començar, no?, la seua missió, i està rodada perfectament, però clar, perquè n'hi ha cents de milions de dòlars ahí darrere, però després la història que va sobre zombis, i no pots contar moltes coses més perquè si no la desvelaries, però són zombis nazis, com un experiment que volien fer els nazis per a fer un superhome, doncs queda molt desaprofitada. Crec que està bé en la primera part de la pel·lícula i esa descripció de la zona, però després no comença a funcionar.
No carbura.
No comença a funcionar.
És difícil, arribats a este punt, fer una pel·lícula de zombis que sigui original, que sigui interessant, que aporte alguna coseta més del tot el que ja tenim vist. A més que zombis nazis ja ho hem vist.
Això ja està fet.
Aquella de la pel·li noruega que els zombis estan baix de la neu i comencen a emergir, que de fet hi ha dos parts. Obra mestra o tot el contrari, però
ja sabies a lo que anaves. És el problema.
No, tampoc estava tan mal.
Crec que anaves a passar bé en una espècie de sèrie B, i aleshores, doncs bé, esta és una super, super mega producció, i crec que està bé que se fique este tipus de gore i de terror per a les superproduccions, però queda un poquet a un camí intermig que a mi no me va caure molt.
També amb actors i actrius pràcticament desconeguts. És una gran producció, però que aposto per no tindre un cap de cartell així ben visible.
I a més diu que el director Julius Avery, crec que tot el món està dient que ha posat el seu nom, però que qui l'ha dirigida ha sigut JJ Abrams, que ha sigut ell qui ha manat en tot això.
Quan un tio amb aquest nom és tan potent, és molt difícil no fer-li cas o que no tinga certa influència.
I una altra pel·lícula, Lluís, abans d'entrar en actualitat, que volien comentar, perquè està encara en cartells i tot el món està parlant superbé d'ella, i jo sé que tu has anat a veure-la, has fet els deures esta setmana, és esta.
Estem escoltant la banda sonora de Cold War, és una pel·lícula, probablement ja la coneixereu, polonesa d'este mateix any, que aspira a tot. És del director Pavel Pawlikowski, que en este cas la dirigeix i també fa el guió després del seu gran èxit Ida, que jo l'altre dia vaig al·lucinar perquè Ida ja té 5 anys i a mi em dóna la sensació d'haver-la vist fa 2 o 3 i haver-la comentat en sinestèsia fa 2 temporades, o sigui que... Se veu que no, perquè ja és de 2013, de fa 5 anys. En aquella ocasió va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa i estigué nominada a millor fotografia. I em sembla un fet rellevant perquè pense que amb esta pel·lícula, amb Cold War, podria repetir-se perfectament esta situació, perquè esta pel·lícula té una fotografia impressionant. No només és el blanc i negre, que és espectacular, sinó també l'enquadrament de cada plànol. Em sembla
quadres,
individualment una joia per si sola. El format de la pel·lícula és 1-1, no és un 16:9, és format quadrat, que no sé si vist ara queda molt clàssic o tot el contrari, molt modern, perquè és el rotllo Instagram que tots coneixem, i des de la perspectiva actual a mi em pareix algo molt modern. Però és cert que això ja existeix des de fa molts anys. Però no només això. Pense que tot i tindre reminiscències al cine clàssic o al cine antic, per ser una pel·lícula en blanc i negre, per exemple, en aquest cas pense que és una pel·lícula molt moderna en precisament apostar per un format diferent a l'habitual, i també per aquests quadres que genera el director i el director de fotografia, que estan meravellosament composats. Tenen un estil propi i una personalitat pròpia, deixant molt d'aire als personatges per dalt, com situant-los en un context en el que estan un poquet perduts, perquè a banda la pel·li va un poquet d'això, no? De personatges que fugixen, personatges que no poden estar on voldrien, o de les circumstàncies o les maneres que voldrien. Bàsicament és una pel·lícula d'amor o de desamor, que moltes vegades els dos termes van lligats, i una altra de les coses que em van agradar molt de com està plantejada és que està plena d'elipsis. Elipsis, mm-hmm. la pel·lícula va saltant anys i anys, i aquestes elipsis són màgiques, perquè vens d'una situació molt concreta, per exemple, en Iugoslàvia o en Polònia o en París, i saltes i passen els anys, estàs en una altra situació o en unes altres circumstàncies, i han passat anys i tu has de plenar aquests huecos. El director no t'ho va contar. Mm-hmm. La pel·lícula no t'ho conta en cap moment. I em pareix, que sempre ho diem, no? És tractar a l'espectador de tu a tu, proposant-li un repte que és molt bonic, que és el que tu acabes de construir la teua pel·lícula.
Mm-hmm. Se llegixen coses, Lluís, que no sé si estarà d'acord, però la més triste i bella història jamás contada, otra obra maestra.
No, em pareix un poquet exagerat.
Sí, obra maestra de principio a fin.
També exagerat.
Una pel·lícula fuera del tiempo.
Exagerat.
Però se està parlant com una pel·lícula modèlica en tots els sentits. O sigui, se estan posant uns adjectius que estem parlant d'una de les pel·lícules de lo que portem de segle.
Sí, és que pense també que moltes d'aquestes crítiques especialitzades ja van en molt de hype i en molta predisposició a que els agrade, perquè Ida els va encantar. Ida és la típica pel·lícula que agrada molt més a la crítica que al gran públic, uh-huh. tot i que també va tindre en el seu moment molt d'èxit. I este és un cas paregut. Jo la pel·li crec que és de lo milloret de l'any. En el sentit formal, en el sentit visual i com planteja la narrativa, a mi em va encantar. A nivell de guió, a nivell de construcció de personatges, precisament com té tants huecos, té tants moments que tu t'has d'imaginar, arriba a quedar un poquet superficial. També la pel·li aprofita per a fer una crítica de la situació en un moment en què estava la Guerra Freda, uh-huh. en com es queda Polònia en els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial i governada pel comunisme. La pel·li té diverses traces de crítica anticomunista, i pense que la història d'amor acaba sent un poquet una metàfora d'aquells anys, i crec que en certs moments a mi em dona la sensació de que me vol vendre eixa propaganda, en este cas anticomunista, i amb l'excusa te conta una història d'amor, i de vegades no em pareix que estiga del tot super ben lligat o super ben construït, però m'agrada tant com ho conta que la pel·li és fascinant. A més, dura hora i mitja o poquet menys, inclús és molt, molt curteta, passa ràpid, i és que visualment és una meravella.
Bé, doncs ja l'hem apuntada i anirem esta setmana a fer nosaltres els deures, Maria. I a mi me l'ha venut.
Sí, són 88 minuts, de fet, que ho he comprovat.
O sigui, que no
teniu excusa.
Tu que no aguantes més pel·lis de més de 3 hores, Pablo?
No,
que a mi
les pel·lícules aquestes índies que veu Manu a vegades i ve a contar-nos-les, si se no les aguante. A mi 88 minuts arriba.
És lo perfecte.
El 90 ja se fa
llarg mentalment.
I ens agrada el cinema, no? Estem així per això, no? Bé, anem a parlar breument de dos cosetes més que n'hi ha que dir abans de passar a la secció principal del programa, perquè si no sé si se'n recordareu que la setmana que ve comença el Festival de la Cabina, Lluís. Estem acreditats, aniràs, no?
Evidentment que me'n recorde, perquè nosaltres no podem descansar, Pablo. Tu penses que jo vinc així setmana rere setmana
ja
només... No, jo no descansé.
Tenim la secció oficial de la Cabina ja, també la secció inèdits, que per cert sempre la recomanem perquè mola, perquè veus mig metratges, però de gent que fa llargmetratges, no? Aleshores, mm-hmm. és una opció de donar-li visibilitat a este sistema, a este format de pel·lícules de 30-60 minuts, que també els grans directors i directores fan...
Que moltes vegades hi ha més des que pensem, directors consagrats. El problema és que un format de mig metratge no té eixida
comercial, no?
Per cine i de vegades tampoc per televisió, perquè moltes vegades, com no és una sèrie, que és com més fàcil de vendre.
I ahí l'acord que han arribat este any de la cabina, no, crec que ja
l'han renovat.
Sí, es repetís amb Filmin.
Exacte.
Que se poden veure totes les pel·lícules després d'haver acabat el festival a la plataforma digital. Mm-hmm. També la secció Amalgama, que sempre busquen com unes temàtiques d'actualitat per a després fer un debat. I este any han elegit, a veure que ho tinc així apuntat, 10 pel·lícules que són Dret a ser mare, La conversió religiosa o Explotacions mineres a Espanya. Aquestes temàtiques el que fan és després fer com una taula redona o te'n vas a casa donant-li voltes a les situacions que es plantegen, no?
Molt interessant.
Mm-hmm. Jo crec que és una molt bona oportunitat per anar. A més, el dia de la inauguració i el dia de la cloenda tenim actuacions en directe. Anem a passar-ho bé, jo crec.
Com sempre, a la cabina, festival que jo crec que arribats a este punt ja podem dir que està més que consolidat a la ciutat de València.
I que no se'ns oblide, perquè teníem esta setmana una molt bona notícia, i és que els Premis de l'Audiovisual Valencià, que van a ser aquesta acadèmia un poc fa uns mesos, així que no sabíem si anava a tirar per un lloc o per un altre, doncs tot va en sèrio, Lluís, i ja tenim gala de Premis Audiovisual Valencians.
De fet, és una premissa en la que el nou govern ha tractat de visibilitzar, perquè fa poquet es van celebrar des del teatre, que portaven com 6 anys, pense, sense celebrar-se. Volen, al final això ha d'acabar vertebrant una indústria potent en tots els àmbits. No només és atraure rodatges, sinó també que aquests rodatges siguin valencians, amb tècnics valencians, amb històries valencianes, i no només ens quedem així, sinó que siguem capaços d'exportar-les fora del territori. Així que em pareix una molt bona notícia. No ens han nominat en este cas.
També volies nominat així?
Sí, som audiovisual sense la part visual.
Ja, ja, però no n'hi ha secció de ràdio. Tu podies estar a mirar en millor actor de repartiment.
Sí. Jo...
Quan vas aparèixer per ahí darrere en aquella...
Sí, no? I jo he sigut protagonista, no només de repartiment, protagonista de curts, no ja sé si te'n recordes. Que nosaltres tenim una història molt túrbia en la universitat en la que fèiem coses pensant-nos que érem Stanley Kubrick i Billy Wilder.
Això no eixirà mai, no? A la llum.
Jo espero que no, sincerament.
Val. Repassem breument, Lluís. Millor pel·lícula, els nominats. Bueno, tenim El desentierro.
El desentierro, que és la pel·lícula amb més nominacions d'estos premis.
10.
Pel·lícula que encara no s'ha estrenat i que jo em veig molt als acadèmics que
l'han pogut veure.
Que l'han pogut veure, perquè nosaltres tenim moltes ganes. La segona pel·li és Perfectos Desconocidos, que té 9 nominacions. També està M'esperaràs, que vam parlar amb el seu director fa 2 setmanes.
Nominada a millor pel·lícula.
Nominada a millor pel·lícula.
Després hi ha algunes pel·lícules que s'han quedat fora de millor pel·lícula, però entren en millor direcció, com Fishbone, sí que està Dan Aliaga.
Dan Aliaga, que ens alegrem
millor
molt.
Direcció. I també millor guió, repeteixen Nacho Ruiz Pérez, Dan Aliaga i Jorge Enrique Echevarría per també Perfectos Desconocidos. Molt interessant el diguem la llista, perquè s'està volent, no?, imitar el que es fa als Goya, perquè de fet són categories, totes estan allí, però aplicades a no, l'indústria valenciana.
Per exemple, els Premis Gaudí que es fan a Catalunya, que tenen molt bona salut, són premis molt reputats, que sí que tenen gran visibilitat de patrocinadors, evidentment la indústria del cine català està molt, molt forta i molt potent, però és que la idea és que nosaltres puguem anar cap allí. Si no arribar als nivells del que se genera en Barcelona o en Madrid, arribar almenys en el que se genera en el País Basc o Andalusia, que ara mateix són dos cinematografies que estan per davant i que no... En principi no haurien d'envejar-los res, ni per població, ni per capacitat tècnica, climatològica, ni de cap tipus.
Molt bé, doncs, queda dit. I no anem a anar, No anem a anar a Alacant, o sí?
A mi si no em nominen, jo passe.
Pues ja, només anem a legal.
Vaig dir que feren una secció per a ràdio, no van voler.
Doncs anem a callar-nos ja, perquè estem dient moltes tonteries, Lluís.
Sí.
I anem a parlar seriosament ja de temes cinematogràfics com a tal, perquè per això tenim així a Maria amb la seva secció, que farà, com ja hem dit abans, mensualment, i ens deia abans alfombra roja, alfombra roja, no? Què significa això? De què anem a parlar avui?
He pensat que una bona opció per acostar-nos al món del vestuari, al cinema, que és algo que no heu parlat en 7 temporades, que
us podria
fer vergonya, de veritat.
És que però seria més vergonyós si parlàrem d'això, perquè no tenim ni idea.
És que desgraciadament...
I si no ve ningú a parlar que sàpiga més...
Sols es parla de moda, les alfombres roges, la càmera està horrible, que enfoca de dalt a baix a les dones i als homes com a que els ignora una miqueta... Pues no, jo vull parlar del món de la moda, però dins de la pantalla, ja del cine, del teatre, inclús, o de les sèries. És el món dels dissenyadors de vestuari al cine.
Ah, molt bé. Interessant, eh? És veritat que mai hem parlat d'això.
Després de 7 anys fent coses noves.
Pues tenim gent que... molt bona, si a València, Giovanna Ribes. Giovanna Ribes, que s'ha encarregat del desentierro, que està nominada al disseny de vestuari. Ai, vas a parlar d'això, m'estic avançant.
No, perdó.
Continua, Maria, però ja me callo.
Te toca.
Vull dir, quan parlo de disseny de vestuari me refereix a algo molt més que a una persona dissenyant trajes, o sempre pensem en una pel·lícula històrica o en ciència-ficció, trajes brillants i tal, però penso que la roba en el cine és molt important i que hauria ser un pack indivisible en el actor. O sea, la roba pot vincular-se inclús a la manera que un personatge té de moure's, no? Si està més encorsetat es mourà d'una manera diferent a si porta un xandall, evidentment. En disseny de vestuari, pues, com sempre, s'ha evolucionat i en un principi es deia figurinista i era perquè venia del món del teatre. I en un principi els primers dissenyadors formarien part d'aquest món del teatre. Ja no parlo de la destresa a l'hora de construir els personatges, sinó de la imaginació i que en el llarg del temps s'ha millorat i les tècniques, les màquines han avançat i, evidentment, pues, els vestuaris han millorat i resulten molt més creïbles. La major part dels dissenyadors de vestuari, ja que empren aquestes tècniques noves, inclús en la pel·li de Black Panther s'utilitza una impressora 3D per a fer part de la roba, que jo ni ho havia imaginat. Que
estic anant ja a comprar-me-la.
No sé a què espereu, de veritat. No,
perquè... Vivim ja... Hi ha gent que viu en el segle XXIII.
Jo, si em puc fer això, jo vaig ara ja, perquè tinc necessitat de roba i necessitat de...
d'aparells en
de
casa.
De molar, en general.
I no cal que és de casa, vull dir, tu te lo guises i ja està.
I això com,
home, si me la dissenya
com
jo...
va ser, vull dir, aplicant les tecnologies que n'hi ha ara de l'impressora en 3D per a fer roba.
Exacte, o sea, no sé si recordeu, és com un mantell que porta la reina mare i està fet a partir de com uns dissenys, que són com unes puntilles que es fan i que fa que siga una obra d'art i a part que siga una peça que es pugui aportar, que és com art moble en aquest sentit. O sea, és molt interessant i, de fet, la pel·li de Black Panther, jo no soc bastant admiradora d'aquest tipus de cine, però, sincerament, el vestuari paga la pena i està inspirat en cultures d'Àfrica i tal, i n'hi ha coses que sí que estan inventades i són com una síntesi de diferents coses, però justament que utilitzen tecnologia 3D per a fer el vestuari que resulta tan vibrant, no? tan llamatiu, de tants colors, vull dir, una cosa que té Black Panther, és, a part del traje que és negre, és que tots els personatges van de colors, que porten com unes perles tots, que simbolitza com la... com energia o una cosa així, vull dir, van plens d'accessoris. I, bueno, ja no, suposo que vaig a parlar dels Oscars, perquè és com el gran escaparate on tots els dissenyadors de vestuari somien en tindre una estatueta, i que encara que els Oscars nasqueren en l'època dels 30, o sea, fins a pràcticament els anys 50, no aparegué una categoria d'Oscar a millor vestuari. I en un principi estava dividida en dos, en blanc i negre i en color.
I això per què?
Perquè no és el mateix. O sea, tu pensa que per a quan dissenyes una peça de roba i és de colors vibrants, o sea, no es va veure exactament igual quan siga en blanc i negre. De fet, alguns dissenyadors o alguns sastres porten unes ulleres diferents per a... o sea, per a poder ja preveure com va a vores.
O sea, és que... Veus tu com la gent viu en un altre segle?
Els vidres de color blau i després els vidres de color gris que faran alguns dissenyadors que es canvien els colors de les ulleres quan s'inventa el color i coses així i s'aplica al cinema. La primera pel·li que va guanyar-ho va ser, com no, un clàssic, no? El Hamlet, que és de Laurence Olivier, i el dissenyador fou Roger Cafurs, i la del color, pues, Juana de Arco, també, una altra pel·li històrica, com no, que estava, el seu disseny de vestuari estava per Dorothy Jenkins.
Això també és un altre debat, no sé si ho tens plantejat per a després, el tema de com de vegades se premia sempre el més espectacular. Quan una pel·lícula també és saber adaptar-se, i si requereix una cosa més minimalista, més, diguem, més corrent, també s'ha d'acertar en això.
És com el que deia al principi, no? De que el disseny de vestuari ja no només és fer un grans, no sé, grans dissenys de, per a personatges històrics o per a una quantitat enorme d'extres cabalgant per un desert.
Però normalment els premis, normalment...
Els premis normalment
sempre
se'ls emporten. De fet, o sea, més de la meitat dels premis han anat al cinema històric i a adaptacions literàries. Uh-huh. De fet, jo crec que l'Acadèmia té una certa predilecció i de, normalment, si n'hi ha una pel·li històrica o d'època nominada a millor pel·lícula, o sigui, a millor vestuari, serien dues com l'any passat, que va guanyar El Hilo Invisible, que de fet també va parecer una gran pel·li i només va, pensa que només es va endurir aquest premi.
Sí.
Molt trist, la veritat.
Home, hi ha sempre molta competència i a part era una pel·lícula massa
complicada d'entrar,
turbia i densa per als Oscars.
No, però jo la recomano a tot el món que no l'ha vista, que la mira, que està molt guai.
Sí, jo vaig anar en el nostre company i col·laborador Manu i ens
bé.
La van gaudir molt.
Això va ser el dia que no me vau cridar, no?
Sí, això que ens cridaves i comunicava al telèfon i te van dir que tenies, estàvem liats i tal, sí.
Ai, mare, Maria.
Why don't you take a little time for yourself?
Maybe another hour.
Live dangerously. Take the whole day.
I could do some of the things I've always wanted to.
Like what?
Oh, you can't imagine. I'd like to do just whatever I like the whole day long.
Things like having your hair cut, eating gelato.
Yes, and I'd like to sit a sidewalk cafe and
un clàssic, look in shop windows. Mm-hmm. Estàvem escoltant el trailer, bueno, una escena de la peli de Vacaciones en Roma, mm-hmm. que espero que la veus, per favor.
Amén.
No va a volver a Vacaciones en Roma.
Ya, ya.
Entonces, Deep, cada semana, más o menos.
T'agrada, no?
M'agrada molt. Sí. De fet, la dissenyadora de vestuari és una de les grans dones. És la dona que més Oscars ha guanyat, de fet. O sea que, curiosament, ha guanyat 8 Oscars i els 8 Oscars són de disseny de vestuari. Uh-huh. Però és que va estar nominada fins a 35 vegades. Vull dir, és que és impressionant.
Això serà un rècord? O...
Sí, sí.
De la categoria o en general de tots?
De la categoria ha estat nominada 35 vegades. De fet, la persona que més... Oscars té per damunt d'ella és Walt Disney, que pensa que en té 20 i algo, 22, pensa, una cosa així.
Uh-huh. Collins,
superinteressant. De fet, quan parlàvem de les ulleres, em referia a esta dissenyadora, que és Edith Head, que no sé si he dit el nom.
Uh-huh. Edith Head?
No, però bé, per a que la gent se ho apunte en casa.
Exacte. Uh-huh. I va dirigir, o sea, va dissenyar pel·lícules com Sansón y Dalila, Sabrina y sus amores, que també és Audrey Hepburn, Vacaciones en Roma, El golpe... I el que més m'agrada, o el que penso que cal destacar, és que crea un estil atemporal. Perquè, clar, són pel·lícules que no són d'època, no parlen de fenòmens històrics, sinó que a lo millor estava rodada en un any i s'estrenava el següent, i el que tenia que fer Edith era com pensar en la moda i adelantar-se, no, perquè no volia que la roba fora hortera o que haguera passat de moda, com a que és una mena de visionària de la moda. I va vestir a persones molt influents i molt famoses, com Grace Kelly, per exemple.
De fet, segurament, els seus dissenys serien un poc la tendència que marca, que es marcarà per a l'any següent. Perquè la gent veia els seus referents, no? A la pantalla i volia vestir com ells.
I la volien imitar, exacte. Mm-hmm. Va ser un clar referent. Fins i tot es preocupava de coses com fins llavors no s'havia fet, com preocupar-se del tipus de teixit que preferia portar un actor, una actriu, en plan, potser tu tens al·lèrgia a cert tipus de teixit o vols anar més apretat o menys, i es preocupava de coses així.
Però se puede saber de què estàs hablando? ¡Tú eres el Astigal! ¡Por favor, recomponte un poco! ¿De qué voy a hacer? ¡Vaya pregunta! Le harás ver que no has olvidado que él es Mr. Increíble y le recordarás quién eres tú. Ya sabes dónde está. Ve, afronta el problema, lucha. ¡Gana! Y llámame cuando vuelvas. Adoro tus visitas.
Ahora sí que vos sono, ¿eh?
A mí ahora, no. ¿Por qué estem escoltant Los Increíbles, ahora?
Es fa un clar homenatge a la figura de a esta dissenyadora. Está portant les seves ulleres, el seu flequillo, el serrell.
Un dels personatges més graciosos, també amb el combo que fa amb el bebé.
Amb Jack
Pitcher Jack. Caràcter.
Sí. Sí, sí, sí. Molt bo.
Que guai. Doncs ara ja sabem.
For in
Está seguro que no lo he visto, porque sé que en este programa nos parla de musicals.
No, así es musicals.
Pero
van a entrar per la porta i se'n van.
Però això estàs tu, ja, que d'ací un mes quan tornes, si vols, podem parlar de musicals.
Vale, un especial de High School Musical.
Però a veure, West Side Story...
És un clàssic.
És un clàssic.
Esta la passem. La passem com a drama.
Sí que hem parlat d'ella també a través de la banda sonora, igual que Black Panther també. O sigui, en això sí que... parlen, però així estàs tu amb el tema del vestuari.
Per il·lustrar-vos, evident.
Per això...
La dissenyadora, en este cas, és Irene Sharaf, que és la següent persona que més Oscars té en la categoria, que treballa, al principi treballava en teatres, inclús va treballar en Broadway i en grans musicals, uh-huh. I es va passar finalment al món del cine. Va participar en pel·lis com West Side Story, Quien teme a Virginia Woolf o Cleopatra, que vull, o sea, parlant de rècords que estàvem abans, vull recordar que en esta peli Elizabeth Taylor es canvia 65 vegades. Vull dir, 65 vegades de vestit i porta com plomes de fènix, un vestit que pareix molt futurista, ja no parle de que siga històric, no? Perquè moltes coses és en plan, no té res que veure en l'antic Egipte. Però vaig a dir que no s'ha repetit en la història del cinema que una actriu o un actor es canvia tantíssimes vegades.
A més, una actriu...
65 models guardats només per a la protagonista.
Un armari molt gran, de fet.
Sí, si pensem en el departament de vestuari d'aquesta pel·lícula, o sea, n'hi hauria unes quantes persones només per a la protagonista i després per a la resta d'extres o de secundaris, no? Quina barbaritat.
A banda que has de preveure un poc de vegades vestits que es trenquen, si hi ha escenes d'acció, si s'embruten han de mantindre el rècord en altres escenes, o sigui que és tot un món.
Qui eres tu?
Soy Cero, señor. El mozo portería nuevo.
¿Cero, dices?
Sí, señor.
Ni sabía de ti ni te había visto. ¿Quién te ha contratado?
El señor Mosher, señor.
¡Señor Mosher!
Diga, Monsieur Gustave.
¿Es verdad que de un modo subrepticio ha contratado a este joven para el puesto de mozo portería?
Eso también gustó, la verdad.
Ahora monen bingut mes al futuro. Me dona la sensación, ¿no?
Ya son millennials en el cine, sí. En este momento.
Qué bé, porque en la vida real estem ahí, ¿eh? Sí.
Uns més que altres, sí. No recordar-ho.
Bueno, tú estás a punt de no ser millennial, no, per no, l'altre costat.
Yo soc molt encara. Bueno, vull parlar de Milena Canonero, que és com una de les meves dissenyadores de cinema favorites i volia comportar-la. A més que és com la tercera persona que més Oscars té i participa amb directors de la talla de Kubrick o Wes Anderson, evidentment.
Ara sí que vas a parlar d'una pel·li que jo he vist.
A Barry Lyndon, clar.
La única pel·lícula que has vist de
tot. La única, no, en general, és l'única pel·li que m'agrada veure. És un pel·lículo.
Sí,
no? Vas a dir coses bones, no?
Moltes coses bones de Barry Lyndon, però vaig a començar per una altra que crec que no t'agrada tant.
A veure.
Maria Antonieta.
Bueno... No, no me prejuzgues.
Yo no soy
bé.
Gran fan de la película, la veritat. O sea, yo soy ese tipo de persona que no le agrada María Antonieta, pero pensé que té coses molt bones i que és un must per a tota la gent que ens agrada el vestuari d'època i que ens agrada un poc la història de l'art, inclús la història. Uh-huh. Tota la paleta que utilitza, o sea, diuen que està inspirada en els macarons, no? En els dolços estos francesos que no paren d'eixir durant tota la pel·lícula. O sea, suposa que Sofia Coppola li va enviar com una caixeta a Milena i es va inspirar a Xina. Jo no tinc molt clar, la veritat.
Sí, de vegades aquestes llegendes queden molt bé contar-les, però bueno, algo de veritat segur que hi ha.
A la pel·li se li dona un cert aire modern, però és segle XVIII, i se li dona aquest aire tan modern, no?, que inclús eix una sabatilla Converse en un moment on eixen mogolló sabates, eix Coldplay de banda sonora, inclús.
Sí, la música també està ahí, molt atemporal.
Exacte, és per a que sembli més jove i per tal d'humanitzar els personatges, que són una miqueta estirats, és per tal d'apropar-los. I en general, Milena Canorero està especialitzada en vestuari d'època. O sea, com jo ja he dit, Barry Lyndon, o sea, jo penso que és una de les seves millors pel·lícules. O sea, és que la pel·li podria ser un quadre fotograma a fotograma. És que podries trobar la comparança a quin pintor anglès, perquè la majoria de pintors anglesos estan comparant-la.
I també, aquesta pel·lícula sempre se diu que està feta de quadres i tots alaben la figura del director de fotografia, les localitzacions, i possiblement no se parle tant dels vestuaris, que també l'exèrcit britànic va de roig, quan les coses comencen a anar tristes, els personatges van en colors més apagats o més freds, no? O sigui,
sí,
que...
més colors.
Però sempre pot ser, siga una de les seccions més oblidades, no?, a l'hora de,
clar, no
de parlar de cine purament.
I no parlem, per exemple, de que series d'aquesta pel·lícula estan fets com es feien al segle XVIII, per a que es notara aquest tipus de llum, que també sempre en les lents que Kubrick gasta per a fer-les. De fet, o sigui, d'aquest tipus hi ha altres pel·lícules com Amistades Peligroses també, sí. Que també és ambientada d'època, moltes perruques, molta drama en el palau i coses així, però també hi ha una que es diu Kamikaze Girls, que si la gent no l'ha vista, jo només li proposo que fique Kamikaze Girls exclamació a YouTube i que la busque i que m'escriga un tuit o algo.
A més, no, és impossible no voler veure-la.
Mira, va ficar un tros, una professora en la universitat, i no sé, és una de les coses més rares que he vist en la meva vida, però la recomano de veres.
Una pel·lícula japonesa?
Sí.
De Tetsuya Nakashima?
Mare meva.
Però
ja teniu plan, però
la pel·lícula val la pena pel vestuari o per...
És com un girito del segle XVIII. O sea, és algo que no s'havia vist en el cinema d'època aplicat als temps moderns.
Mm-hmm. O sigui, que és una cosa pràcticament única.
Sí, jo
que la típica pel·lícula que només podrien fer els japonesos.
Exactament, de veres. A ningú se li haurà ocorrit.
Ai, pues mira, me l'estic posant en favorit.
És que té molt bona pinta, eh? Estem veient així una imatge aixina com... molt extravagant.
Sí, sí, sí.
Molt japonesa, no?
A ningú se li haurà ocorregut. Mm. I respecte als Oscars que recauen en el territori espanyol, pues només puc parlar d'una pel·li, que també, com no, és històrica, Nicolás i Alejandra, que pertany el vestuari a Yvonne Blake i Antonio Castillo, que guanyaré l'any 71 i des fa molt de temps que una persona nascuda en l'estat espanyol no ha guanyat cap premi Oscar. No sé, la promesa ara mateixa és Paco Delgado, que no sé si vos sona, ha fet pel·lis musicals, com no... Los Miserables, que evidentment...
Ens hem de posar al dia, Pablo?
No l'haureu vist, està superxula.
Sí, Los Miserables, sí, va ser la vespre més llarga que he viscut jo en la meva vida.
Els meus amics mai me perdonaran que es portara a vore-la, de veres.
Normal, jo no te perdonaria i obligaria que me pagares l'entrada.
I La Xica Danesa, per exemple, quan estàvem parlant del tema dels colors, Paco Delgado va escollir que els vestuaris foren molt més d'hivern, els abrics i tal, perquè és com una cuirassa que porta el personatge, no? La transició que fa... Pensa que es diu Lili, el personatge... Porten abrics al principi, porten colors molt més oscurs i quan ella va canviant, els colors com a que són més càlids, el vestuari s'acurta, es veu més carn, es veu més pell... I pensé que és una bona metàfora, ja sé què deia al principi, vull dir, el vestuari implícitament diu moltes coses d'una pel·lícula, d'un personatge. I, bueno, també vull parlar un poquet de Goya, que...
Claro,
anem a tocar-los, vinga.
Ens pilla un poquet més propet, o sigui, ojalà vivirem tan propet per a poder veure l'Òscar, però... I, bueno, la persona que més Oscars ha guanyat, Goyes ha guanyat respecte al vestuari és Javier Artiño, que, bueno, va néixer a Costa Rica, però ha viscut tota la vida així. I, curiosament, una altra vegada ha guanyat cinc galardons i les cinc són adaptacions literàries que s'han portat al cine, com Lázaro de Tormes, El rei pasmado, El maestro de esgrima... Una altra vegada, o sea, trobem la preferència de l'acadèmia, ja siga la de l'estat con la americana, per les pel·lis d'època i pel cinema històric. I és algo que ve moltíssim i jo penso que es fan moltes pel·lícules ja pensant en que van a rebre ese premi. És com es va fer El hilo invisible i tot el món ja pressuposava que anava a guanyar ese premi.
També, no sé si era perquè la pròpia pel·li també parla de moda i seria com un sacrilegi. Primer, que la pel·li ho haverà fet mal en aquest àmbit.
Haverà sigut horrible.
I segon, era com no anem a donar-li el premi si parla de moda el de disseny de vestuari. No sé si ahí també hi ha un poquet de prejudici.
Pense que sí.
O de condescendència.
És com la majoria de premis són per a dones. És com una disciplina que només hi ha aprenent dones.
A Espanya, en Esgoya, pel que veiem, no és tant.
No és tant.
Crec que ahí pot ser siga lo contrari. No sé si això també és algo cultural o té alguna... No sé si li poden treure ahí algo sociològic.
No, però
de què
és curiós perquè la majoria de estatuetes en Estats Units o en Europa són per a dones sempre i en el cas pues, d'Esgoya n'hi ha molts més homes també, però pense que pot anar canviant i ara n'hi ha com molta gent jove que està provant i que està fent coses noves i bueno, sols fa falta que esperem i que s'estrenen més pel·lícules que puguen disfrutar.
Home, clar.
La veritat és que és molt interessant i podem treure més cosetes. I més cosetes són el que dèiem abans, no? El tema del cinema clàssic i el cinema, o sea, el cinema històric i el cinema un poquet més contemporani, no? A mi m'ha cridat moltíssim l'atenció quan veig una pel·lícula en què el vestuari va acorde, no? Un poquet, no només a aquest departament, sinó també a un departament de disseny de producció, a una fotografia, i a mi el que m'agrada molt és veure una pel·lícula en la que està tot compartit patxinat, no? Perquè a vegades en les pel·lícules de cinema històric, d'històries de tota la vida, no? De gladiadors o de Roma o d'imperis, no? Pareix que el vestuari ja està bé perquè s'està recreant una situació.
Com es parla però no, del tema.
Clar, però no té res en relació ni amb el guió ni a una evolució, no? Simplement hi ha un bon treball en detalls, no? És com fer un realisme. Quan més realista és, doncs pareix que més premis dona, no? Però crec que és molt més interessant el que parlàvem al principi, quan hi ha una pel·lícula que s'adapta no només a la seva música, al seu guió, a la seva fotografia, sinó també al vestuari i tot això en un conjunt. Me ve al cap i és massa bàsic per a comentar-ho, perquè és una referència que se té molt, molt habitualment, però és Amélie. La pel·lícula d'Amélie és una pel·lícula en què no s'està parlant de cap personatge històric, però que hi ha un vestuari en el personatge protagonista que s'està adaptant no només a la seva personalitat, sinó també al seu entorn, no? I crec que sempre està molt ben cuidat quin pijama porta quan està a sa casa.
El pentinat que porta ha estat molt estudiat i, de fet, Amélie va tindre molta transcendència i crec que va ser com el pentinat de moda fins a dos anys després. És com en Friends, el cabell de Jennifer, que tot el món volia portar el moño de Jennifer Aniston.
Però és que és Lluís Campello,
sí, per exemple. Però després m'he donat compte que el que hi ha de baix no és exactament Jennifer Aniston. També pensé al voltant de lo d'Amélie, que crec que és una pel·lícula que dona per a molts debats sempre en general. Va ser la pel·lícula elegida per el propi gremi de directors de fotografia com la pel·lícula amb la millor fotografia del segle XXI, del que portaven fins a aquest moment. Eixa pel·lícula seria el mateix sense una direcció d'art darrere? Vull dir, és només la càmera la que transformava els plànols i les escenes en màgia? Jo pensé que no, evidentment, com en les pel·lis de Wes Anderson, hi ha un treball de direcció d'art i de vestuari que sempre quedava a l'ombra pensant, no, és que Amélie, quina passada de fotografia. Bueno, la fotografia és, evidentment, decidir quina és la millor llum i tu li la poses i fas l'enquadre i col·loques a la gent en el lloc on ha d'estar perquè l'enquadre siga magnífic. Però eixa persona que col·loques en el centre de l'habitació, eixa lampareta de la tauleta de nit, eixe color del paper pintat de les parets, eixa moto, eixe casc, tot això està fet per un equip que a més, veient ara que ha vingut Maria i ens ha portat una secció tan interessant, fa ràbia, no?, que moltes vegades tota eixa tasca quede un poquet a l'ombra.
Uh-huh. A més, que és el que deia, és que aquestes reunions han de ser superinteressantíssimes. O sea, esos debats de, no, jo vull que esta llum, i el cap de vestuari diga, no, és que a mi esa llum fas que el teixit que jo he elegit, que és el que vull, no li siga favorable, no? I això em pareix molt loable i molt, no sé, que és d'admirar quan veus en una pel·lícula aquest conjunt. Així que és el que me pareix un poc criticable quan sempre se premien.
Sí, sempre queda a l'ombra. És que, per exemple, no ens imaginem Matrix sense les jaquetes que porten, veritat.
Clar, i Matrix.
Però veus, Matrix em dona la sensació que mai guanyaria un premi.
Pues és molt trencadora per el tipus de material que porten les jaquetes, perquè sembla pell, però hi ha personatges que les porten com d'un plàstic. És com un... És raro.
No? I Matrix va crear una tendència que, vista ara, queda com super obsolet de los inicios de internet, així en plan mig bacaleros, però en el seu moment, evidentment, que va generar una tendència i el cinema sempre té molt a veure en les tendències de roba. Això...
Sí, sí, la moda es nodreix del cinema i el cinema al revés, vull dir, és com un cercle que no para de pegar voltes.
Uh-huh. Tirant cap a casa en els últims dos minutets, hem de parlar de... Però a mi me venen al cap dues persones. La que hem parlat abans, que és Giovanna Ribes, que estava nominada als Premis de Valencians, no?, que s'han fet aquest any. I també me ve al cap una altra dona que també donaria per a debat en la seva figura, perquè és de Benidorm i es diu Cristina Rodríguez. Té 5 nominacions als Goya, mai l'ha guanyat, i si no vos sona aquest nom tan bàsic com és Cristina Rodríguez, un nom i un cognom prou habituals a l'estat espanyol, sí que sabreu que, perquè és una figura prou rellevant en la televisió, sobretot en canals que poc vegem nosaltres, no, Lluís? Com són Telecinco.
Una miqueta sensacionalistes, però vau dir que jo...
Un poquet, però...
Sí, però també, és una dona...
Però la coneixem i la veiem...
Sí, pero es una dona que es famosa porque está en Cámbiame, ¿no? No sé si ahí su continúa. Pero bueno,
no sé si la han llevado.
En Supermodelo.
Ay, no, Supermodelo, sí.
El mejor programa seguramente de la historia. Sí. Ahí vais a ir la Alba Carrillo esta, que, joder, es una crack.
Comenzan Pablo, parlando.
Luis, por favor, que está no, que estén es con Bertintaso,
Yo creo que, bueno, no tenía ni idea, ¿eh? Yo pensaba que sabía del que pasaba.
Cristina Rodríguez seguro que sabe quién es.
Entonces, en el Goya de l'any passat, precisament, va centrar molt el debat per com anava vestida, perquè anava meitat d'una forma, meitat d'una altra, compartida per la meitat en, en un model molt que ja evidentment ho va fer perquè, perquè també així se tractava un poquet de patar, no? I de això precisament, d'avançar-se i de generar debat, com quan Pat Vega va anar a Cannes en un biquini, d'estos de, o sea, en un banyador, perdó, un banyador en unes perles. Suposo que moltes vegades el món de la moda...
Ja recordo la imatge, desgraciadament.
Doncs, Cristina ha fet Tarde para la ira, ha fet Super López, que s'estrenarà en poquet, ha estat en Ahora o Nunca... És que ha estat...
En Torrente.
Sí, en Torrente la volia...
Bueno, també hi ha que fer ahí coses, eh?
Sí, no, però què vull dir? Que és una persona que és molt mediàtica pel, la seua, pel, sí, pel seu paper més tontet a nivell del programa que està fent, però després n'hi ha una dona que és una crack en estilisme i que crec que no se li té en consideració.
Home, que el personatge és minxa, la dissenyadora, en aquest sentit, i és
totalment
una pena.
També la televisió en general té major visibilitat en programes d'estos massius amb molts milions de seguidors, i com ja dèiem, en el cine este treball malauradament queda en l'ombra, i crec que en este cas també l'hem de reivindicar per ser tan propera, que és de la província d'Alacant, tot i que evidentment desenvolupa la seva feina en Madrid.
Este programa, això queda molt bé quan ho diu Salvados, val? Este programa ha intentat contactar en ella per a este programa, però no ha sigut possible. Però
ho hem intentat perquè avui haguera quadrat molt, Maria li podries haver preguntat tot el que
tantíssimes coses.
Tot el que sempre has desitjat saber. Haurem de seguir intentant-ho.
Maria, moltíssimes gràcies per la secció d'avui. Jo, de fet, estic per dir-li a Manu que no vinga la setmana que ve i que vinga una altra vegada, Maria. Perquè sí, és molt interessant.
Jo crec que Manu se dirà, en sèrio.
Sí? Pues, ja està. La setmana que ve també està Maria, ja està.
Igual
moltíssimes gràcies,
setmanal,
perquè el tema ha sigut super interessant, ha donat per a moltíssims minuts. Hem d'acabar ja perquè se'ns va l'hora de programa, però de veritat que ens ha paregut super interessant. I t'anava a demanar que ens avançares algo de quan vingues, però no digues res.
No, sorpresa.
Sorpresa, que m'agrada molt d'això.
La xica haurà de pensar també...
Sí, de segur, no, segur que ja ho té al cap.
No, jo crec que sí, perquè ha demostrat més professionalitat que la que tindrem nosaltres mai.
Lluís, ens hem d'acomiadar ja. Hem de dir la cançó final.
Ens hem d'acomiadar. Una sorpresa total, qui ens recomana la cançó final d'esta setmana. Que és del grup de West Coast Pop Art Experimental Band.
Ui, mare meva, què has dit?
Sí, això és el grup només,
Ah, vale.
Ara, no, la cançó és més curteta, és I Won't Hurt You, de la peli I Love Dogs, el millor xoc de paraules segurament de la història del cine, dirigida per Wes Anderson, i ens la recomana la major fan de Wes Anderson, que la tinc quasi davant, que és la pròpia Maria. Pablo, és un...
No, se tanca el cercle.
És que se tanca el cercle, però és que damunt ja ho va recomanar quan encara no havien tancat l'acord,
el contracte
multimilionari que van fer, i ella ens la va recomanar sense saber que li tocaria ella mateixa parlar d'esta cançó.
En sèrio? Sí, això és
metacine i metareferencial tot.
Bé, doncs vos deixem amb la banda sonora de Isle of Dogs i vos vegem la setmana que ve. Per així, no? Estarem?
Sí, us suposo que sí, no? Si convides, em obris la ràdio i aquestes coses.
Hem de dir que tenim la setmana que ve, fora bromes, vindrà Manu, si no passa res, i tenim l'elecció de tema per a que faci a Manu. Estarà a les xarxes socials el diumenge i podreu elegir de què parlarà Manu per al programa que ve. En la seva secció. Sorpresa. Anem a deixar 4 o 5 minutets, o sigui que no...
No, més no.
Bé, s'enrotlla. Gràcies i ens veiem la setmana que ve. Gràcies, Maria.
Moltes gràcies, Maria.
Ciao.
Adeu a tots. Adeu. That's golden and brilliant without illumination. Your mouth's a constellation, the stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find you.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.